A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Ara em fa molta il·lusió aquesta conversa. Feia dies que la teníem programada i haig de dir que va ser relativament fàcil, que va estar disposada des del primer moment, tot i que, ja els avanço, que parlarem amb un astronauta, amb una dona astronauta. És que dit així sona molt fort. Doncs és una dona astronauta veïna de Sitges. Sí, sí. No és sitgetana en el sentit de que no va néixer aquí, fa uns anys que hi viu, però nosaltres jo penso que ja podem decidir que és una astronauta sitgetana. I com la vam descobrir? Doncs perquè... ara us la presentaré, però li han fet forces entrevistes, tant a ella com a part de l'equip amb el que treballa, de dones científiques també, i en una d'aquestes entrevistes publicada al País, ara fa res, a l'abril d'aquest abril, mes d'abril passat, deia: l'astronauta manresana que resideix a Sitges amb els seus hàmsters i la seva família, i aquí vam dir: ep, ep, que tenim a Sitges un astronauta, com és això? Vam fer una mica de recerca i vam anar a parar a l'Estel Blai. Estel, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Primera entrevista local d'àmbit sitgetà, no? Que et fan, no?
Perquè, primera.
En altres àmbits te n'han fet moltes entrevistes, no? Això de ser astronauta i dona és un reclam potent pels mitjans, no?
La veritat és que sí, no ens podem queixar. Des de l'associació Hipàtia sempre han tingut un recolzament molt positiu pels mitjans i els estem molt, molt agraïts.
Ara els parlarem, perquè justament l'article parlava de Hipàtia, dels projectes Hipàtia, que hi ha projecte 1, 2, ara el 3, no?, que està en marxa. Parlarem d'Hipàtia, d'aquesta associació de dones científiques que treballen tot això. Però clar, jo m'agradaria començar pel principi, ja que et tenim aquí, Estel. Clar, dit així sona molt fort, una dona... Tu no deus sonar fort, no? Que et presentin com una dona astronauta, però dit des de fora, clar, no és una professió comuna, no? A més, una professió molt idealitzada per la canalla, no?, que sona molt llunyana i que no sé si encara passa, o potser no tant, esperem que no tant, però que a les dones ens sona llunyana, lo d'astronauta. I no sé si en el teu cas també va ser així, tu des de ben petita ja vas tenir clar que tu volies ser astronauta o dedicar-te a això, a aquest món de la ciència espacial.
La veritat és que jo des de molt petita sí que tenia molt interès per l'espai, per les estrelles. A casa teníem un petit telescopi que miràvem, però va ser ben bé quan vaig començar a pensar què volia estudiar, que vaig fer aquest clic, no?, de com aquesta passió que jo tenia per l'espai, per descobrir el que hi havia més enllà, doncs es podia convertir en els meus estudis i al final en la meva professió. Potser no, com deies tu, no és una cosa que els nens tenen idealitzada i que quan vas creixent potser deixes aquest somni una miqueta al fons del teu cap, però en aquell moment vaig pensar: ostres, pues sí que hi ha una carrera que t'encamina cap aquí i sí que hi ha una professió que t'encamina cap aquí. Però la veritat és que ser astronauta, concretament astronautes anàlogues, que són el que som nosaltres, doncs és una cosa que s'ha anat, no?, cuinant a poquet i que en els últims anys he tingut l'oportunitat de fer.
I com a dona, en aquest cas eres una dona jove, no?, una noia, mai vas sentir la dificultat o mai vas sentir com que se't tancaven portes o que era un món, diguem, que no et corresponia?
La veritat és que jo sempre dic que vaig tenir la sort de néixer en una família que mai se'm va dir què podia fer o no podia fer per ser noia.
Que important això, eh?
Completament. I jo crec que no és la sort que té tothom. I aquest fet de no créixer amb aquestes limitacions, amb aquestes barreres, feia que sí, que jo anés a classe i fóssim un 10%. I sí, que jo anés a la feina...
Un 10%, eh?
En el meu cas, la que acabo d'estudiar, jo sí. I a la feina, i al dia d'avui també som una minoria. Però som una minoria i jo no em sento diferent, simplement em sento part de l'equip i si em poso a pensar i a comptar quants nois i noies hi ha davant meu, doncs evidentment hi ha una diferència, hi ha molt treball a fer, però com que jo he crescut amb aquest concepte i amb aquesta idea, doncs mai se'm va fer diferent o estrany, simplement estava fent el que jo volia i la meva passió.
I no sé si sents, i també a través d'aquestes peticions que fem als mitjans, no?, moltes vegades per allò que busquem moltes vegades el titular, no?, i dona astronauta és molt titular, que d'alguna manera aquesta minoria que sou ara les dones encara, no?, en aquest món, també us esteu convertint en referents?
És una miqueta el que busquem en IPAT i és mostrar a les dones i sobretot a les noies i a les nenes jovenetes de que si t'agrada una carrera científica, si t'agrada l'espai, en el nostre cas, que persegueixis el teu somni, que sí, que poder a dia d'avui, doncs som un 20% o un 30%, i si mires els astronautes no arribem ni a l'11 a dia d'avui. Però el que hem d'aconseguir és que no tenquin les barreres, portes, no, les portes, els seus somnis, simplement pel fet de ser nenes. I si aquest referent proper, no? I el que sempre dic és que jo podria ser la teva tieta, podria ser la teva
veïna.
Clar, no,
home, perdona, és la nostra veïna de Sitges, és a dir, és així, és a dir, tindràs veïns, no? És a dir, sí, que tindràs veïns amb què es trobareu traient les escombraries, no?
Exacte.
I clar, hi haurà algun veí que un dia descobrirà, si és que ja no ho han descobert, que diuen, caram, és que la veïna d'aquell costat és astronauta.
No, i és una miqueta el que volem mostrar. Jo crec que si vols pensar en Hollywood, ha fet un gran paper, que quan tanquem clar els ulls ens imaginem un astronauta, un senyor americà de 50 anys amb el cabell blanc i els ulls blaus. I hi ha molta gent diferent que té carrers en espai, hi ha molta gent diferent que són astronautes, i una miqueta és el que volem buscar, no? Aquest referent proper de que inspiri les noves generacions al final a perseguir els seus somnis.
Parlem d'Hipàtia, d'aquesta organització que lidereu dones, que impulsa aquesta recerca espacial, no? I que deies ara treballa per ser referent, no? I divulgar tot aquest món de la ciència i de l'STEM, no? A les noves generacions, no? que pugen. Com es crea això? És a dir, això sou un grup de científics? Perquè, abans que res, és a dir, totes les que esteu aquí, totes heu estudiat el mateix? O no? Sou perfils diversos, no?
Són perfils diversos. Realment, Hipàtia busca mostrar que l'espai el que necessita és un grup multigeneracional i multidisciplinar. No totes hem de ser, poder, el perfil més obvi, que és el meu, d'enginyer aeroespacial, sinó que...
Tu vas estudiar això, enginyeria aeroespacial.
Exacte. I que tampoc hi havia molta sorpresa, no? Què volia ser jo? Jo sempre ho dic, no, si hagués sigut
estaves
florista,
pistes,
sí, llavors hauria sigut una miqueta més canvi radical de professió, però donava pistes, exacte. Però en el fons, si pensem en una futura missió, en una futura colònia, en un altre país, en un altre planeta, el que hem de buscar és que hi hagin perfils de diferents tipus per poder, pues afrontar els desafiaments que ens trobarem. Per tant, metges, matemàtics, artistes, periodistes, tot tipus de perfils han de ser benvinguts, han de ser considerats i escoltats. I és el que busquem en Hipàtia, no? Aquest perfil, com us deia, multigeneracional també, perquè les grans aprenen de les noves generacions i les noves generacions dels perfils més madurs, i alhora també disciplinarment que busquem aquesta connexió entre les diferents professions i les diferents maneres de pensar també al voltant de les professions.
I Pati és una més a més a la teva vida, és a dir, tu tens una feina, no? Una
sí.
professió, com a això, enginyera aeroespacial, entenc, no? I Pati és una més a més, no? Entenc.
Sí, sí,
i
sí.
I entenc que el que t'hi fa entrar en Pati, i no sé si fins i tot fundar-la, és a dir, no sé si també formes part de l'equip fundador,
no.
Però el que et fa formar part d'Hipàtia, d'aquesta associació, és aquesta necessitat o aquesta percepció de que fa falta que les dones es convertissin en referents en espais on fins ara doncs, els havien ocupat bàsicament homes?
Una miqueta és cap aquí on van els tiros. Jo crec que sempre he tingut aquestes ganes de divulgar la ciència, de fer entendre el per què invertir en espai és important, perquè jo crec que moltes cops la societat ho veu molt lluny del seu dia a dia i coses tan simples com el velcro, que és l'exemple que fem servir tots, potser el tindríem aquí si no s'hagués invertit aquests diners en el tema de l'espai. Però el que va fer aquest clec a dir he de fer alguna cosa més va ser precisament la meva filla, un dia que va venir i em va dir, ostres mare, a l'escola m'han dit que no puc ser pirata perquè sóc una nena. Era el dia del llibre i anaven disfressats. I estava ella plorant i molt preocupada.
Tens una nena
de 8 anys.
De 8 anys. És a dir,
encara ara.
Hi ha aquest discurs, eh?
Aquest
que no
discurs...
pot ser pirata... Perquè és una nena, eh?
Exacte. I crec que vaig pensar, ostres...
Anem malament. A
la família li has anat a comentar això.
Clar.
I vaig fer tornar a la meva filla amb el mateix llibre, que hi havia un nen i una nena pirata a l'escola, perquè l'endemà la professora el tornés a rellegir els companys de classe i els hi expliqués que els protagonistes eren un nen i una nena. I aquí és on em va fer buscar una miqueta quines coses més podia fer jo, no? Perquè la gent que no havia tingut, com dèiem, la sort d'haver nascut en un lloc on aquesta discussió no és que ni es plantejava, doncs pogués tenir aquests referents. I aquí va ser quan vaig trobar Hipàtia, vaig decidir postular, no?, per formar part de la següent tripulació, i tenir la sort, no?, i l'honor de que em seleccionessin i començar aquí la meva aventura amb les missions anàlogues.
Anem a això, què fa Hipàtia? És a dir, perquè Hipàtia té com diferents missions, no? Ara estem en missió 3, no?
Sí.
Allò de la qual n'ets la comandant, no?
Exacte,
Si no he llegit malament. Quin és l'objectiu d'aquestes missions?
Doncs Hipàtia Mars va començar com una associació amb la idea de fer una primera missió anàloga, que
sí?
Una missió anàloga pels oients que no coneguin és...
Que som el 97% o 99.
El que fem és simular, és recrear les condicions de la vida mare, en el nostre cas, aquí al planeta Terra. Això vol dir que mengem, ens vestim, sortim a l'exterior, actuem com si estéssim al planeta Mar, amb la idea de, doncs, de conèixer, de posar en pràctica protocols, experiments i també la interacció entre els diferents membres de la tripulació. Nosaltres ho fem, com deies tu, amb caire femení. Les nostres tripulacions són íntegrament femenines. Un, per mostrar, no, aquest referents que comentàvem, i dos, també per crear coneixement precisament sobre el cos de la dona i com el cos de la dona reacciona enfront diverses situacions.
Per tant, tenint en compte, ja partint des de la idea de que el cos de la dona i el cos de l'home no són iguals, que això ni tan sols en el món sanitari s'ha tractat sempre, no? És a dir, ja partint d'aquesta idea, no? De les necessitats, probablement, o les circumstàncies seran diferents en un cos femení que en un cos masculí.
Òbviament, i el problema està que la informació, la quantitat d'informació, al final és una quantitat de dades que tenim sobre els diferents efectes del cos de la dona és molt menor. Si només l'11% dels astronautes són dones, és que al final no és una qüestió de feminisme, si no li vols dir així, és una qüestió de números.
Sí.
Llavors el que busquem nosaltres és també crear aquest coneixement i fer ciència, sobretot en factors humans, al voltant d'aquest fet, no? Llavors, la Mariona Badrenes i la Carla Conejo, el 2021, van considerar que aquí a casa no hi havia hagut una tripulació en una missió anàloga de dones i de dones catalanes, i van d'alguna manera escollir, no?, fer aquest cherry pick d'una tripulació, com deia, multigeneracional i multidisciplinar per fer la primera missió Hipàtia. Ni de bon tros es podien pensar que hi hagués aquest revolt mediàtic i aquest interès, ja només pels mitjans, sinó també per les escoles, per la societat i per la indústria en si. I un cop van acabar la missió 1, que era una i prou, no?, en aquell moment, van decidir que això no podia quedar aquí, que havien de continuar, pues, obrint a perfils científics diferents, van crear la 2, i després de la 2 ara estem, com molt bé dius, a la 3, on farem una miqueta el triple salt mortal, que dic jo, i passarem d'anar al desert de Utah, on han fet les dues primeres missions, que si l'oient pot tancar els ulls i s'imagina com seria Mar i coneix el desert de Utah, doncs és l'aspecte és molt similar, però ara anirem a l'Àrtic, a un desert polar àrtic, al nord del Canadà, a l'illa de Devon, que és l'illa deshabitada més gran que hi ha al món. L'hospital més proper està a més de 4 hores d'avió i no hi ha una pista.
És a dir, que feu simular les circumstàncies el més aproximadament possible a les que tindríeu en cas d'estar a Mart, eh?
Exactament, per això el fet d'anar a un lloc tan deshabitat i tan aïllat ens ajuda encara molt més a poder entendre, doncs, com podem treballar amb els recursos. No hi ha un aigua que ens arribi, no hi ha un aliment que, ostres, se m'acaba les mongetes deshidratades i puc anar al supermercat a comprar-ne. Sí. Llavors, tots aquests factors fan que la simulació en si sigui molt més real i, per tant, els resultats que traiem d'aquesta ciència, doncs, puguin ajudar molt més a una futura missió.
Escolta'm, a l'espera de la tercera, quan serà aquesta tercera?
A l'estiu del 2027.
A l'estiu del 27, però ja amb l'experiència d'aquestes dues primeres, sobretot de la segona, en la que ja has format part, no?, que vau estar aquest desert de Utah que deies, què n'heu extret? És a dir, què heu après? Com va ser aquesta experiència de viure en aquestes condicions, no?
La veritat és que jo crec que va ser molt positiva tant a nivell professional com a nivell personal. Jo sempre ho dic, el fet d'estar completament aïllats, de només tenir un objectiu, no tens telèfon, no tens xarxes socials, quasi bé no tens connexió amb el...
Durant quant de temps?
Les simulacions sí, són 15 dies on no tens... On tens uns litres d'aigua molt limitats, estem vivint al voltant dels 12 litres d'aigua al dia
per tot,
per tot, per beure, per hidratar el menjar, per temes d'higiene, per tot. Si pensem que la mitjana catalana està al 120...
Anava a dir, devem gastar-ne més de 100, no?, sí, habitualment.
Al voltant del 120, doncs, hi ha moltes coses que aprenem allà que també es poden aplicar al nostre dia a dia. I totes aquestes condicions, doncs, ens han ajudat a entendre, doncs, coses que van des de alternatives amb com a dia d'avui s'està tractant el tema de la menstruació, que a dia d'avui l'única opció és a través de les hormones,
sí,
i que s'estan plantejant, doncs, copes menstruals, altres, sí, temes així, a temes en relació als cicles de son i l'estrès, i com això afecta el cos. Hem fet estudis des de plaques solars fins a ús de diferents tecnologies per extreure mostres de terreny. Vull dir, realment la varietat de ciència, no?, que s'investiga en aquestes missions està molt alineada al que sap la tripulant que ho està liderant, però també en buscar aquest perfil multidisciplinar per inspirar a nenes i a joves de moltes branques diferents. No?
Per dir, tot això és amb aquest objectiu científic, no? D'acumular dades, no? I obtenir la major informació possible. Entenc per què, en el cas hipotètic de que mai hi anéssim a Mart, no? Que les dones que hi anessin, no? Poguessin tenir la màxima informació possible sobre el que els hi passarà allà, no? I com viuran allà.
A les dones i als homes, vull dir que hi ha parts que sí que, evidentment, estan enfocats al cos de la dona, però hi ha moltes coses que són l'energia, és un tema genèric, l'alimentació és un tema genèric, no només és específicament en el cas de la dona, però sí que té aquesta vessant femenina.
Efectivament, però en qualsevol cas les missions estan com... O sigui, l'objectiu és anar a Mart? No. O l'objectiu és primer, o sigui, prioritari és aquest de les dades, el de la part científica, més que el d'anar a Mart. Anar a Mart entenc que és un objectiu genèric, no? Del món, del vostre món, no? I probablement de tot el món, no? Però no sé si el d'aquestes missions no és tant l'objectiu anar a Mart com recollir tota aquesta informació.
Sí, exactament, és crear coneixement per les futures missions. No ens enfoquem en el trajecte en anar a Mart, que també podria haver-hi simulacions sobre això, evidentment, sinó és un cop arribem al planeta vermell, hem de sobreviure allà, no té cap mena de sentit agafar un astronauta que ens arribi allà i que els 2 minuts no tinguem astronauta. Llavors és, un cop siguem allà, com hauríem d'actuar, quines coses s'han de tenir en compte i des del punt de vista científic pues, aportar aquest coneixement de diferents matèries.
Entenc que us heu de preparar prèviament abans d'aquestes missions. I en què consisteix aquesta preparació?
Doncs hi ha una preparació tant física com psicològica. Just aquesta setmana estava parlant amb una companya de la tripulació que ens començaran ara aviat a fer tots uns chequeus, no? Unes revisions mèdiques per entendre doncs, que no hi ha cap problema de salut, ni física ni mental. I també hem treballat amb una companya, sobretot d'Hipàtia 2, que és esportista d'èlit, també amb l'ajuda del CAR de Sant Cugat, a fer una preparació física que hem fet prèvia a la missió i durant la missió cada dia entrenàvem 30 minuts per mantenir pues, aquest moviment i aquesta activitat física. Tu pensa que no podem sortir a prendre l'aire o a caminar o a córrer una miqueta. L'espai és molt reduït, vivim en un cilindre de 8 metres de diàmetre.
15 dies, eh?
Amb 7 persones més. Llavors l'espai és molt reduït, per tant, mantenir aquest nivell d'activitat física és molt important per mantenir la salut.
Clar. Per tant, hi ha una preparació física, això de poder mantenir, i una preparació mental, i és a dir, com es preparen mentalment? És a dir, perquè jo, clar, no sé, és a dir, és tan difícil d'imaginar, no?, com seran 15 dies tancats això amb una llauna, com aquell qui viu, no?, on amb dones que coneixes però que entenguen d'aquella manera, no?, i sense tots aquests recursos als que estem acostumats, clar, com et prepares mentalment per això?
Doncs...
És a dir, cal, entenc, voluntat primer, no? És a dir, il·lusió, m'imagino, no? Sí. Però no sé si cal més cosa.
Bueno, és entendre una miqueta i tenir les coses preparades i tenir el plan A, el plan B i fins al pla Z, jo crec. I entendre i també poder parlar amb altres companyes que han tingut l'experiència també crec que ajuda molt. I una de les coses que més em va sorprendre era precisament el poder que tenia la meva ment quan li traiem el soroll, no? Aquí no hi havia un bip-bip, mira, m'han escrit un WhatsApp.
Clar, és que no teníeu mòbil.
No teníem telèfon.
I el temps deu passar molt lent, no?
No.
Passa ràpid?
Mira, teníem plantejades activitats per cada vespre. Mira, un dia mirarem una pel·lícula, un dia farem un joc, un dia no sé què. Arribes al final del dia, els dies són tan intensos que arribes tan cansat que les activitats...
Però intensos per què? De recollint dades?
De recollint dades, de tu... Normalment, fins i tot quan cuines, tu agafes, obres la nevera i tens un bròquil i vas a bullir el bròquil. Allà pensa que el menjar està deshidratat. L'has d'hidratar, has de fer que allò agafi una textura més o menys menjable, l'has de cuinar, per no gastar tanta aigua tampoc és allò que agafes. Clar. Vinga, renta plats. Llavors, tots els processos pues, són una miqueta més complexes. Llavors, el dia és un no parar des de les 7 del matí fins que te'n vas a dormir.
Entenc que el que no existeix és la improvisació, no?
Intentem evitar-la. La veritat és que si intentes plantejar que les coses, sobretot per la seguretat de la mateixa tripulació, i crec que aquest fet amb Hipàtia 3 encara serà més i més important, no pots deixar les coses a l'atzar, a veure si funcionen. Tu pensa que a la illa de Devon, que és on anirem, no hi ha res, ni res ni ningú. Hi ha la llauna, que deies tu, que és l'habitacle principal, i ja està. Llavors, l'avioneta que ens deixa allà ens deixa aterrant en un tros de terra. i les condicions meteorològiques han de ser perfectes. Si passa alguna cosa, ha de poder aterrar la primera, que està a 4 hores d'avió, suposant que el temps sigui bo. I això no passa cada dia. Hi ha molts cops que la missió s'acaba i has estat esperant allà dies i dies perquè les condicions meteorològiques no són les que
clar,
toquen.
Clar, perquè pot passar que us poseu malaltes.
Per exemple.
És a dir, tot això ha d'estar previst, no?
Exacte. Per això tots aquests testos previs per assegurar. Evidentment, tothom pot relliscar i fer-se mal, però intentar evitar al mínim qualsevol risc de salut perquè pot ser fatal.
Uh-huh. Entenc que si hi ha missió 3 i l'estat treballant, que la 1 i la 2 han anat bé. I han anat molt bé.
Sí.
No? És a dir, ha anat tot bé. I això com es planteja la família? Perquè, clar, a veure, la família entenc que ja sap a què et dediques, no? Que t'agrada tot aquest món, però el primer dia que arribes dius, escolta'm, que me'n vaig 15 dies a Utah, ara a Canadà, no? Però me'n vaig a Utah, al no res, en unes condicions de supervivència allò inimaginables, no? Sí. Òbviament amb el risc que això comporta i la família què?
Però jo crec que amb molta il·lusió, no? És el que dèiem, és tornar el somni aquest de petita i tenir l'oportunitat de complir aquest somni. Llavors la família sempre va donar un suport absolut a la bogeria de l'Estel i al fet de i a celebrar-ho en el moment en què va ser seleccionada.
La nena ho viu amb la normalitat que un altre viuria que el seu pare sigui lampista? Tu creus?
Jo crec que sí, sempre han tingut uns pares que es dedicaven a dues coses curioses, tant el meu marit com jo, no crec que tinguem professions massa...
Et puc preguntar la professió del marit?
El meu marit és cap d'equip d'un equip de carreres de cotxes.
Caram, ostres, sí. L'haguessin pogut portar també, eh?
Mira, truques, no crec que et vingui a explicar les teves aventures pel món. Sempre han viscut amb,
clar,
amb uns ell, pares...
Clar, per ella és el normal, el natural.
Exacte, i jo crec que el missatge que volem passar als nostres
justament
fills
és
aquest, de teníem una passió i l'hem intentat de fer-la convertir en una professió.
Sí, i ho has aconseguit, de
I
fet,
ho
no?
Aconseguit, sí,
ho has aconseguit, no?
Exacte.
És a dir, clar, jo no sé si quan estudiaves imaginaves això, és a dir, imaginaves, per exemple, estar en una sessió fent missions d'aquesta envergadura, no? I que estan pensant això, quan anem a Mart, no? Què passarà?
Poder no d'una forma tan explícita, sí que tenia molt clar que volia dedicar-me a la part d'espai dintre del sector, sobretot sempre ha estat més a la part dels satèl·lits en si, i a mostrar com aquests satèl·lits ens impacten el nostre dia a dia. Jo crec que és això que em va fer, poder no tant de dissenyar el satèl·lit en si, sinó com aquestes dades doncs, poden ajudar un pagès, o com la comunicació ens pot ajudar enfront d'una emergència. I aquesta relació, no, espai-terra, poder és la que m'ha apassionat a mi sempre més.
Que a més, probablement és la més complicada, perquè és veritat que les persones de terra, no, que el dia a dia, no, ens costa, no, fer el lligam o vincular doncs això, totes aquestes tota aquesta ciència, no, espacial i amb el nostre dia a dia, el que deies amb el velcro, no? És a dir, i com es fa això? És a dir, això passa per la divulgació? Passa per explicar doncs anècdotes com aquesta?
Sí, i també en reunir i explicar i posar en comú les dues parts. Fa un parell de setmanes hem estat parlant de temes de canvi climàtic i de resiliència climàtica, i crec que el secret està en posar a la mateixa sala l'Oficina de Canvi Climàtic de Catalunya, els bombers, la gent de l'Agència de l'Aigua, amb gent que es dedica a parlar d'espai. Jo crec que com a sector ens encanta parlar entre nosaltres i aquest experiment i l'altre, i no som poder tan bons explicant al món el per què de tot això i el per què és important. Però si aconseguim que se senti tota aquesta gent en una sala i comencin a parlar uns de desafiaments i l'altres d'oportunitats per afrontar aquests desafiaments, fa que tot això es plegui normalitzant i que tots parlem el mateix idioma. I el mateix amb la societat.
Perquè en quin moment tu vas descobrir això? O sigui, en quin moment vas descobrir que tota aquesta ciència, que tot aquest món científic i tot això que té relació amb l'espai, no? Que sembla doncs, de pel·li de ciència-ficció, és tan important al nostre dia a dia. Tu recordes en quin moment vas dir ostres, és que sense això no tindríem un munt d'un munt de les coses amb les que vivim cada dia, no?
Jo no crec que hi hagués un moment d'il·luminació de dir, ostres, en aquest moment jo crec que la mateixa curiositat que tenia per aprendre, per entendre i això com funciona i això com ho faríem servir i què fan els astronautes aquí, llavors et va donant aquest coneixement de dir, ostres, tu saps que això, i comentava amb les meves amigues, i tu saps que l'altre, i les meves amigues que es dediquen a professions completament diferents em van escoltant i em van dir, molt interessant.
Els expliques, eh?
Home,
els expliques.
Sí. Tinc amigues des de ben petitona que ja estan acostumats als meus monòlegs sobre l'espai.
No, però, ostres, deu ser molt interessant. Jo m'imagino també que justament és una persona que genera molta curiositat, no? És a dir, la teva feina genera molta curiositat i moltes preguntes, no? Però exactament què feu, no? Exactament què feu, exactament això del que estàs treballant, mm-hmm. com afecta, no? Després com ens afecta a nosaltres en el dia a dia, no? És a dir, no sé si sents que és així, és a dir, que tens una feina que realment desperta molta curiositat, no?
Jo crec que sí, però de la mateixa manera que a mi, si treballo o parlo amb un metge i m'explica el nou tractament, encara que no sigui capaç d'aprendre i entendre les coses petites, no? El detall,
sí,
a mi em despèn aquesta curiositat i jo crec que això també és una miqueta la màgia que no hem de perdre mai, no? Ser curiosos, perquè els nens són molt curiosos, ens anem fent grans i anem perdent aquesta curiositat i el voler aprendre de gent que fa coses completament diferents que tu i no han de ser coses espectaculars, vull dir, tu deies, el teu pare no és lampista, però doncs jo segurament depèn de quina cosa d'un lampista no sabria ni com fer-ho i a mi m'encantaria poder pues, aprendre i saber i entendre i ostres, això ho fas així i això ho fas així per això, i crec que aquest també és una miqueta el que com a societat estem perdent i crec que hem de mantenir aquest esperit de nen, d'il·lusió de voler entendre dels altres,
de voler saber, no?
Exacte.
Entenc que aquest és un requisit indispensable per la teva feina, no? Tenir aquesta curiositat, no? M'imagino, però no sé si hi ha algun altre, és a dir, si tu creus que en aquesta feina vostra, no? Que us dediqueu a aquest sector on el que dèiem, les dones són molt minoritàries, un sector profundament ocupat pel sector masculí, que a poc aneu canviant i no només això, és un sector minoritari en general, no? Uh-huh. A nivell de professions, no sé si creus que hi ha altres requisits que són indispensables.
Jo crec que la perseverància, no? També el fet de, com deies tu, que molts cops la societat o la indústria no entén el per què he de canviar, per què he d'incorporar aquesta nova tecnologia, per què hem d'invertir ara en anar a la Lluna si hi ha tants problemes, és un comentari que pots llegir a les xarxes socials.
I què
els
dius? Algú que et diu això?
Bueno, si com a societat deixem d'invertir en ciència, ja no en espai, en ciència en general, crec que ens parem, vull dir, hem de continuar tenint aquesta curiositat, hem de continuar volent evolucionar i la ciència ens dona la capacitat d'evolucionar com a societat. Després, si tu creus que l'espai o no l'espai, la medicina o no la medicina, aquí ja podem entrar en detalls més específics, però jo crec que com a país i com a país desenvolupat no podem deixar d'invertir en
ciència.
Però
en el teu cas, que defenses, òbviament, entenc la inversió en tot el tema espacial i relatiu a l'espai. Per què és important?
És important per les comunicacions que estem desenvolupant, és important pels materials que estem desenvolupant, és important per les estudis, fins i tot del càncer, que estan associats a aquestes futures missions que estaran molt més a prop de la radiació. Hi ha mil coses que són, no?, molt més mundanes que els afecta. És el que parlàvem abans de l'aigua. Ostres, si som capaços de viure amb 10 litres i la societat viu amb 120, què podem aprendre i què podem ensenyar? Com puc jo anar a explicar a les escoles de que ficar-se a la dutxa i fer-se un bany de vapor poder no és necessari i em mullo, apago, em rento, enxego...
Ostres,
i m'esclareixo.
Hi ha una edat, que és l'adolescència, que això jo crec que és impossible.
però són conceptes de que si potser els expliques de forma neutra, no escolten, i si els intentes associar, no?, a dir, vale, poder que ho podràs fer, però si en un futur vivim a mar, això no podrà ser així. I el millor és això el que els desperta aquesta curiositat i el fet que escoltin en diferents moments de la vida que poden escoltar tant.
Perquè l'opció aquesta d'anar a Mart un dia, sí. És viable això?
Bueno, hi ha molta feina a fer, tant a nivell tecnològic com a nivell científic. S'estan posant dates, les agències estan apuntant fora a molt més a prop del que esperàvem, però jo crec que el primer desafiament que tenim és la Lluna. I és la Lluna i estem veient com tornem a estar, jo crec, quasi bé en una carrera espacial una altra vegada.
Home, que estàvem viscut, no?
Sí.
Aquest
sí.
Gran viatge, no?, de l'Artemis.
Exacte, i ara s'ha donat a conèixer la nova tripulació, que desafortunadament no té cap dona.
Et volia preguntar, per això, que quan una s'hi dedica a aquest món i no sé si fa mal això. És a dir, perquè jo crec que fa mal en general com a dones, a mi em fa mal. Jo soc, crec que hi ha un determinat lloc que les quotes han de ser-hi, perquè si no, és evident que les dones no apareixem. Però no sé si a vosaltres que us dediqueu us fa més mal.
Jo és que no crec que és un problema de quotes en aquest cas. Realment, si tu mires el grup d'astronautes disponibles a dia d'avui per poder formar part d'aquesta missió, incloent també, no?, el grup europeu,
sí.
Que bueno, hem vist que han seleccionat a Luca, que és un astronauta europeu.
Hi ha dones.
I hi ha dones molt i molt i molt potents. Llavors no crec que sigui un problema de no quotes. Jo entenc que has d'escollir la millor tripulació, però és que les dones poden estar entre la millor tripulació. Llavors,
És a dir, encara ens descarten, diguem, entre el top 3 aquest, o el top 3 o el top 5, encara costa, que clar, entrin les dones.
Jo no sóc coneixedora del per què han entrat o no han entrat certs perfils, però el que sí que et vull dir és que mira, els seus currículums, hi ha currículums espectaculars. Per tant, crec que aquest moviment dient i aquest reconeixement, encara que sigui de la societat, cap a, ostres, ei, què ha passat aquí? Vam tenir la Cristina i ara no n'hem trobat una. Continuem buscant incloure minories dintre la tripulació, perquè sí que n'hem inclòs altres minories dintre la tripulació, ara ja hem fet el xec a les dones i ara ja no les considerem. Llavors, doncs, jo crec que com a societat també, si continuem mostrant aquest desacord, no?, en aquesta decisió, doncs, poder algú que està...
Ens escolta.
I com a sector, evidentment, jo crec que pots llegir els comentaris de les dones del nostre sector.
Perquè el somni de qualsevol astronauta és anar a la Lluna, creus? És a dir, és un somni compartit, comú, creus?
Jo crec que la gent que és astronauta de carrera, que són els que realment a dia d'avui estan llestos amb la seva formació per dir-ho, nosaltres ens n'anem. Evidentment, és poder volar, no? Ara mateix a Espanya hi ha el Pablo i la Sara, que un és astronauta de carrera i un de reserva. O sigui, el Pablo sap sí o sí que volarà i la Sara està a l'espera de que un dia pugui passar.
La Sara, que també ha fet recorregut per tots els mitjans, perquè el que dèiem és que és un reclam molt potent, clar.
No, és una persona que
parla per descomptat, que és una professional de cap a peus, no? Sí, i el que deies, és veritat que, clar, això de ser dona astronauta ens crida molt.
No, i la forma d'expressar i la forma de motivar, jo crec que és increïble de la Sara, però la Sara està en aquesta posició de que està a l'espera de si un dia passarà o no.
Passarà
jo
o no.
Crec que, clar, evidentment, si la preguntes a ella, suposo que el seu somni és que passi sí o sí, si no, no t'embarques en aquesta
en això.
Situació. Exacte.
En tot cas, el teu no és el somni anar a la Lluna?
Jo crec que sincerament, jo no aniré a la Lluna. Jo faig una aportació al nostre sector d'una forma diferent, com deia, té aquestes missions anàlogues, i sempre ho dic, no? Tinc moltes coses aquí a la Terra que m'importen molt per la Lluna. Sí que és ara mateix una cosa molt més controlada, però la gent em pregunta, i voldries anar a Mart? I que a dia d'avui jo no m'embarcaria en un viatge a Mart perquè seria un viatge d'una sola direcció. I prefereixo estar aquí a la Terra.
Però confies que arribarà el moment en què serà un viatge de doble direcció?
Sí, jo crec que
sí. Això arribarà,
Sí que arribarà i hi ha l'interès i ja s'està tornant a fer grans inversions perquè això passi, que una miqueta
És a dir, anirem a Mart, En algun moment,
jo espero que sí, que puguem dir que s'arribarà a Mart i que s'arribarà a Mart amb les condicions de seguretat que tenim el dia d'avui, no? Quan es va arribar a la Lluna la primera vegada era una miqueta més loteria si tornaves. A dia d'avui no ens podem permetre que això passi. Per tant, les missions són molt, molt més segures i per això també tardem molt més en poder-les fer.
D'aquí la importància, no?, d'associacions com aquesta, com Hipàtia, que per cert el nom ja ho diu bastant, Hipàtia va ser la primera dona matemàtica, no? Vull dir que el nom ja pot començar a donar-te pistes també de què, però entenc que d'aquí la importància, no?, de tota aquesta feina perquè quan arribi el dia, no?, puguin tenir totes aquestes dades. Com la selecció de personal dins d'Hipàtia, com la feu? Perquè abans has comentat periodistes, artistes, és a dir, però clar, entenc que ha de ser una periodista també amb una certa formació, coneixement, no? És a dir, no crec que hi pogués anar jo, o artistes, és a dir, com es fa la selecció perquè hi hagi, diguem, aquesta varietat o diversitat, no?, en aquest equip que fa la missió?
La primera missió sí que va ser escollida per les fundadores, buscant aquesta multidisciplinitat de l'equip. I a partir d'aquell moment es va començar a fer una convocatòria oberta.
D'acord.
Llavors, cada dos anys, perquè tardem dos anys a muntar aquestes missions, cada dos anys s'obre una convocatòria que qualsevol dona, realment, de qualsevol àmbit...
S'hi pot presentar.
S'hi pot presentar. Tu has de presentar el teu currículum, has de presentar el teu experiment científic o de divulgació, perquè també entenem que depèn de quins perfils. Doncs de cop volta no sé què han de fer ciència, si no és el seu camp d'experiència. I també una carta de motivació explicant el per què tu creus que has de formar part d'aquesta tripulació. A l'última convocatòria hi ha més de 80 dones increïbles de tot el món que s'han presentat.
Clar, és una oferta a tot el món, això, eh?
Exacte. I el que busquem és fer aquest puzzle. O sigui, jo hi havia moments que digués que com he d'agafar jo ara el telèfon i trucar a una persona que jo em vull emmirallar amb ella i dir-li gràcies, però no.
Clar.
Perquè a vegades
Clar, heu de dir no a dones increïbles.
A dones increïbles, però perquè ha d'haver-hi aquest puzzle. És el que dèiem abans, no busquem un equip tot de persones extremadament al final o molt enllà de la seva carrera professional, sinó busquem que hi hagi aquesta varietat també dintre de la tripulació. Per tant, és molt, molt, molt complex fer el puzzle aquest al final, de dir, vale, busquem carreres diferents, però amb certes coses que sí que hi han de ser-hi, d'edats diferents, de llocs diferents, i intentar, doncs, al final, pues, muntar l'equip.
La dona més gran que ha format part d'aquesta missió, quina edat tenia?
50. O té? 3, 54, sí.
I la més jove?
En el moment que va entrar en tenia 19, i en el moment que va anar de missió, no més, poder 20,
bueno, ben,
sí,
és igual.
I pocs en tenia quan es va anar...
Caram, entenc que clar que quan els hi dieu... No sé si ho has fet tu, això, és a dir, fas tu la trucada de dir, escolta'm, que estàs dins, com deu ser aquell moment? Perquè clar, deuen xisclar com si els hagués tocat la loteria, perquè clar, no? M'imagino que aquestes oportunitats són poques a la vida, no? I com és aquell moment?
Realment, jo recordo...
Com va ser teu, exacte?
La meva trucada la recordo molt emocionant, a més, em va trucar la comandant, i era un número que evidentment que no tenia, era un número estranger, i diu, hola, mira, sóc... I jo, en sèrio? Deixa'm fer una frase coherent. I mira que a mi parlar m'agrada, però no articulava una frase amb cara i ulls en aquell moment. I a totes les persones que vaig tenir l'oportunitat de trucar també van estar molt i molt contentes. I molt
tothom diu que sí, eh? És a dir, no hi ha gent que estigui enrere, eh?
No, perquè
un cop fas el pas a presentar-te, no? Ja ho has tenir bastant clar.
Sí, i jo crec que hi ha diferents persones que entenen també diferents rols. Les tripulacions són 7 tripulants que saben que aniran a la missió i n'hi ha 2 o 3 que són reserves. I llavors també busques que aquest perfil, no? El perfil de reserva també és un perfil complicat. Estàs
Ostres,
dos
molt,
anys,
molt
estàs
complicat. Dos anys, és com la banqueta, no?
Sí. Exacte, però saps que sense tu tampoc pot això funcionar. Llavors has de també buscar el perfil psicològic, si vols, inclús...
És molt d'esport d'equip, això, eh?
Exacte. No, és que és un esport d'equip, perquè sense totes això no funciona. Una sola allà no va enlloc. I buscar aquesta també no complicitat entre les diferents tripulants, que com deies tu, som gent... Tinc una companya que viu a Austràlia i una altra que viu a Singapur. Vull dir, no me'n vaig a fer el que fem elles per crear aquesta amistat de xerrada
íntima. I que igual després no hi ha una sintonia meravellosa, simplement en tinc una cordialitat, no? És a dir, esteu treballant al final, no?
Sí, però jo crec que tenim un fons i una passió per unes coses que ens...
Que
ens ancla, sí. Jo, ja veurem què passa en Hipàtia 3, perquè encara no m'ha estat a la situació, però Hipàtia 2, ho veies, que érem un conjunt de dones de llocs molt diferents, amb perfils molt diferents, amb creences molt diferents, i que tenien converses des de la matemàtica de l'equació de no sé què, que dius, vale, els 3 segons m'he perdut, però bueno, intento seguir-te. Ostres, l'altre dia vaig veure abans d'entrar a la televisió un programa i mira quina riure que feia. Vull dir que és tot el
ventall.
El ventall, però crec que en el fons ens uneix al punt aquest de dir, vale, ens apassiona la ciència, ens apassiona que la societat entengui què fem i per què és important la ciència, i crear aquests referents. I això ancla, al fons, els valors, no? que tu creixes i floreixes de formes diferents, però que el centre és comú.
Fins al punt que després es manté relació?
Sí.
És a dir, això creus una mica com un vincle ja gairebé de per sempre,
sí,
no?
Sí, les hipàties són hipàties, sí.
Aquesta experiència que et marca una mica la vida, no? És a dir, o part de la teva vida, no? És a dir, tu sempre seran com companyes d'hipàtia, no? M'imagino.
Exacte. Mm-hmm. I continuen associades a l'associació amb perfils poder una miqueta menys profuns en el número d'hores i de la inversió, però sí, continuen allà.
A més, aneu allà cadascun amb rols, no? Tu en aquesta missió 3 vas com a comandant, entenc
exacte.
Que això és com la cap, no? La que lidera, no, el projecte. En la 2 vas anar com a cap de seguretat, no? Si no recordo malament.
I com a científica.
I com a científica, d'acord. Per tant, també hi ha rols diferents, és a dir, cadascuna té una feina, diguem, assignada.
Exacte. Tu tens el teu experiment científic que vas a realitzar, però a part tens un rol associat. Sempre hi ha d'haver-hi la comandant, l'executive officer, que és com una miqueta l'ajuda de la comandant, hi ha d'haver-hi la persona que es dedica a, que diuen journalist, no? Com si fos el periodista, que pot ser un periodista.
Que documenta, no?
Sí, és la persona que documenta el que està passant i expressa també al món el que està passant. Llavors, aquí és on normalment tenim aquest rol doncs, més de periodista o de persona que es dedica a la comunicació. Hi ha d'haver-hi un enginyer, que és la persona que si s'espatlla alguna cosa una miqueta...
Ho pugui arreglar.
I a Utah sí que hi havia la persona que s'encarregava de l'hivernacle. Uh-huh. A l'Àrtic no tenim hivernacle, clar. Per tant, aquest rol
no cal
i l'enfoquem doncs, en un punt de vista diferent, i llavors normalment doncs, pot haver-hi l'opció de tenir un artista en residència, que ens hem tenir la sort de tenir l'Anna, que va estar dibuixant un llibre, i ara tindrem a la Roser, que escriurà un llibre de poesia. Uh-huh. És una persona que és...
Això d'incloure l'art uh-huh. en la missió
sí.
És una cosa molt femenina o no? O ja es fan també en missions masculines?
Pues és una bona pregunta. No he fet mai un estudi de les altres tripulacions si realment està inclòs o no. Nosaltres ho considerem com una part imprescindible. I normalment són tripulants que tenen la doble vessant, no? La Roser com a uh-huh. formació és farmacèutica i sí que es dedica a la comunicació, però la comunicació científica, i ara el seu projecte durant la missió serà, com deia, escriure un llibre de poesia que el té ja pensat, doncs animals que arriben a un altre internet diferent, i com el que ve allà, no, li crearà aquesta inspiració per poder escriure aquests versos. Llavors, jo crec que és la màgia de ser capaces de treballar amb gent que té potser unes percepcions i una manera d'entendre el món diferent, i com ens entenem
allà
és clau per, normalment, en un futur, una societat. No podem deixar enrere les dones, que som la meitat de la societat, o els artistes, que no sé quin percentatge seran, però també segur que tenen un percentatge alt. Uh-huh. Llavors, és entendre com interaccionen i com parlen i com es tradueixen aquests llenguatges. Uh-huh.
Tot això ho sabem, estem parlant d'aquesta associació que treballa aquestes missions que se centren en les dones, no? I el paper uh-huh. de les dones. Clar, això ho feu en un món que és, com dèiem, altament masculí. Clar, entenc que tu no has anat de missió amb homes, no? O sigui, potser has fet altres missions amb homes,
jo no
pots comparar, no? Però amb l'experiència d'haver-ho fet amb dones, i no sé si tens companyes que potser sí, o has parlat amb altres que potser si hagin fet algun altre tipus de missió similar o tant fa amb homes, hi ha diferències en aquí?
Bueno, jo crec que a vegades també és el rol, no? que tu decideixes agafar dintre aquesta missió. Vull dir, poder les dones, i això també és generalitzar,
sí.
Pot tenir més aquest rol de caring, de...
Però dic també en el sentit de, per exemple, clar, tu entenc que en el teu dia a dia, amb la teva feina, sí. treballes més amb homes que amb dones, no?
Sí.
Perquè en el teu sector hi ha molts més homes que dones.
Sí.
Clar, en canvi, aquestes missions treballes única i exclusivament, et relaciones única i exclusivament amb dones, no? No sé si notes aquí diferències. Ja ho sé que una cosa és la feina diària, l'altra cosa sí. és la missió, és a dir, diguem que no és una comparativa allò gaire... Que no sé si es pot fer gaire, però perquè entenguis una mica la pregunta, és a dir, si penses que, ostres, igual el fet de que siguem dones està generant una certa particularitat en tot plegat.
Oh, definitivament està generant una particularitat i està, entre cometes, forçant l'escenari completament oposat, i sí que hi ha poder formes d'expressar-nos o formes inclús d'enfrontar el risc o d'enfrontar les situacions desafiants que, normalment generalitzant, poder sí que s'enfoquen des d'un punt de vista diferent, però jo crec que, no, que la màgia i el secret al final és que en un futur hi hagi presència dels dos.
Efectivament.
Per igual. Exacte, perquè podem arribar aquí, a dia d'avui hem de forçar l'altre.
Clar, però és fort, clar, sí, és com un grup de dones ho ha d'estar demostrant, no?, que les dones també poden fer tot això perquè en el futur, que esperem que sigui un futur molt proper, no?, es tingui en compte una dona de la mateixa manera que es té en compte un home, no?
Exacte.
És aquesta necessitat de demostrar doble, no?, fa una mica la sensació.
Bueno, o de posar en valor o de crear aquests referents. També tenim, hi ha hagut moltes dones científiques importants al llarg de la història, però a lo millor no s'han visibilitzat tant com s'han visibilitzat els homes. Això no vol dir que la ciència fos pitjor o millor, simplement és aquí s'ha posat el focus. I una miqueta el que
això ha passat en l'art, en la història,
en tots
els àmbits de la vida,
exacte.
No? Podríem dir.
Llavors és una miqueta el que també s'esforça dintre d'Hipàtia, és de, vale, anem a crear aquest referents, fiquem el focus en aquest referents, o la societat, veieu aquí dones fantàstiques, en molts casos de casa vostra, o dones que han vingut a casa vostra i fan coses fantàstiques aquí, o que estan repartides per tot el món, escoltem què fan i podem mirar què fan. No?
Mira, coincidint que avui és l'últim dia de la selectivitat, volia fer-te pregunta, fer com reflexió també, a veure què en penses tu, perquè, clar, el món de la ciència continua sent un món més masculí que femení, tot i que hi ha àmbits, no?, de la ciència, diguéssim, per entendre ciència com una cosa molt genèrica, en què les dones ja han entrat amb més força. Però, tot i així, a la universitat, que és un món més femení que masculí, perquè normalment hi ha més dones, en general, en el còmput global, que homes, tant fa. Les carreres més demandades són de ciències. És una cosa que sempre m'ha generat molta curiositat. On hi ha més demanda és la ciència. Si la ciència té molta més demanda, a més també són les carreres amb bastanta més inserció laboral en general, no? En comparació amb les belles arts, ahir l'altre dia ho dèiem, i història de l'art i tot això, que la inserció laboral és petiteta, i en canvi són carreres molt feminitzades. Uh-huh. I en canvi després, quan fem el trasllat al món professional, és com, què passa aquí?
És una molt bona pregunta, i just ho estàvem comentant amb les companyes, el tema morir un gran meló,
sí.
Dintre del xat de grup, de precisament d'això, no? Que deia, ostres, sí que hi ha carreres científiques on hi ha moltes dones, no podem dir que no hi ha dones, perquè si tu mires medicina i dius...
Bueno, medicina, les dones...
Fantàstic, però qui dona classe?
Clar.
Qui és el catedràtic? Qui...
Home, sí.
Exacte, i llavors la pregunta és no simplement com accedim a aquestes carreres, que... Evidentment, hi ha carreres com la majoria d'enginyeries que continuem tenint un número d'entrada ja molt més baix, és què passa a nivell laboral i com aconseguim que aquest, a nivell laboral, a nivell de rols de lideratge, aquestes dones continuïn pujant. I què està passant com a societat perquè això no passi, no? I vull dir que no és només...
Per tant, el que passa és que diguem que les dones tenen com un topall molt més baix, i costa molt que les dones arribin a aquestes posicions de lideratge.
Bueno, i inclús que s'hi quedin. Que arribin sí i que s'hi quedin.
Cert.
Llavors, hi ha molts fronts on enfocar, no? Un, que a nivell, si vols, d'escola primària o a nivell de nena, aquestes nenes que als 6 anys ja estan il·lusionades en l'espai, no arribin als 10 i pensin que allò no és per elles, perquè si els agrada, els hi pot continuar agradant. Jo no pretenc transformar la gent a tothom a fanatisme de l'espai, però el que no vull és que les nenes pensin que no són prou per això. Llavors, un pas és aquest. L'altre és que aquestes carreres científico-tècniques, hi hagi aquest interès i les estudiants, no, de més grans puguin decidir que allò és el seu futur i llavors, un cop han estudiat allò, que a nivell laboral pues, tinguin aquests camins i no per la maternitat, per A o per B o per C, hi hagi un punt on aquestes dones, que en aquest moment ja han fet tots aquests passos anteriors, puguin arribar a aquestes posicions de lideratge i consolidar-les i quedar-se.
La maternitat va ser un hàndicap en el teu cas?
En el meu cas, jo penso que no. També vaig tenir la maternitat en un altre país, on l'enfoc és bastant diferent.
Sí?
La maternitat és molt més prolongada, són 9 mesos de maternitat, fins a 12 anys.
Estaves a Anglaterra, no?
Jo vivia a Anglaterra. I allà, tant a nivell legal, inclús, tant de mantenir la posició, i si la posició per A o per B anés augmentant, t'haurien de continuar amb el seu procés igual. I jo no puc dir que em limités ni molt
en el teu cas, no, però bé, sabem que passa. Per tant, la necessitat passa bàsicament, que és el que feu a Hipàtia, en crear referents.
Jo crec que és un punt, és en mostrar a la societat que la ciència és important, per tant els pares d'aquests nens i nenes diguin ostres, la meva filla vol ser científica, que bé, no, ui, i ara què ve això? I alhora pues, ajudar i acompanyar aquestes noies, no?, que tenen interès en els diferents moments de la seva carrera.
I empènyer les entenc que, si volen, poden ser unes grans, grandioses científiques.
Exacte.
És a dir, si ets científica dona no tens per què quedar-te a la base, que si t'hi quedes i vols i hi estàs feliç, perfecte, però que si tens, no, l'ambició... tens una ambició més elevada de liderar, no?, en el món de la ciència i de generar notícia, el que sigui, doncs que vagis a per això, no? que pots fer-ho. Aquesta necessitat de referents femenins que necessitem en el dia a dia, que l'Estep Blay s'ha convertit en el nostre referent aquí a Sitges, i ara t'ho dic, jo ja t'adoptem com a l'astronauta sitgetana.
Moltes gràcies.
A Sitges bé? T'hem acollit
molt,
bé?
Molt, molt contenta,
sí?
Molt
feliç. Com vas arribar a Sitges?
La veritat és que vaig viure a Sitges durant un període curtet, abans de marxar 10 anys a l'estranger,
sí.
per temes laborals. Treballava, estava fent la tesi a l'Universitat aquí a Castelldefels,
sí.
I amb el poc sou que tenen els estudiants de doctorat, uns amics dels meus pares ens van deixar un piset petitó, quasi bé preu de cos, pobres, sí. Perquè poguessin anar a viure amb el que serà el meu marit. I quan estàvem plantejant-nos tornar, doncs teníem aquest molt bon record de com Sitges ens havia acollit. Els meus pares també s'havien trasllat a viure aquí i era com, és que no hi ha dubte, Sitges és el nostre lloc.
L'univers us estava parlant,
exacte.
No? Sitges és el vostre lloc.
Sí.
Clar, entenc que ara que tens una vida que vas molt amunt i avall, no? No sé si en aquests 4 anys que portes aquí t'has pogut integrar bé en aquesta vida sitgetana i si has pogut conèixer bé tota aquesta tradició, si ja la coneixies potser no hi vivies, però havies tingut contacte.
Havia tingut contacte, però realment crec que ha sigut gràcies als nens.
La nena, no? T'estic parlant d'una nena però en tens més, no?
Sí, hi ha un altre més petitó que tenen pues, moltíssim interès per la cultura, pels gegants, per formar part del poble, per estar a l'equip
local. Mira, la falera dels gegants, ni sent astronauta te'n lliuraràs.
No, però crec que és fantàstic que aquestes coses més tradicionals calin tan profund en els nanos més petits. És una cosa que Sitges fa de manera espectacular.
Doncs ens alegrem moltíssim de que hagis arribat aquí al nostre municipi i sobretot que hagis acceptat avui la proposta de venir aquí a conversar amb nosaltres per conèixer una mica més la vida d'un astronauta, no? Que al final és una dona com qualsevol altra, eh? Però clar, tenim com molt idealitzades, no? Hi ha professions, no? Que sí. Les tenim molt idealitzades, no? O sobretot tenim moltes idees i estereotips cinematogràfics, no? Sí. Perquè el cinema ha fet això i la literatura també, i aleshores clar, de sobte coneixes, dius, ostres, és una dona de terra, saps? D'aquí és la meva veïna o l'amiga de la meva amiga, saps? Que fa cafès igual que jo. Doncs molt, molt un plaer tenir-te i un plaer sobretot conèixer la feina d'Hipàtia, d'aquesta associació que doncs, treballa això, recollint dades entorn la ciència i la dona i sobretot buscant, marcant també referents femenins en aquest món de la ciència que són tan importants com en qualsevol altre sector, eh? O sigui que tant de bo hi hagi, perquè entenc que ara missió 3 la teniu, deies, a l'estiu del 27, hi haurà missió 4, això no ho sabeu.
Esperem que sí, nosaltres treballem sempre per aconseguir finançament i els objectius de la missió que estem treballant i la següent.
Sí, entenc que del finançament no t'he preguntat, no sé si és el més difícil de tot.
És molt complex, perquè s'han d'aixecar molts diners i la gent es pensa que hi ha una Generalitat o algú darrere, i no.
I no, Això no té finançament públic?
Públic no competitiu, no. Llavors plorem i suem cada euro que aixequem, jo sempre ho dic, i a vegades penso que si el temps que invertim, en aquests diners els invertíssim a fer ciència, potser seria més important, però bueno, les dues coses s'han de fer per poder arribar a l'objectiu final, així que res, seguir treballant.
S'ha d'anar seguint convencent, no?, els patrocinadors. Exacte. Que entenc que hi haurà alguns més fàcils que altres, no? Explica, escolta, som un grup de dones científiques, no?, que volem fer com missions anàlogues a Mart, no?
Bueno, però realment, no que com amb els més, tenim la sort de tenir gent que ha cregut molt en la missió i com per exemple la Fundació La Caixa sempre ha estat allà donant-nos suport, així que a seguir treballant i aixecant per la missió 4 també.
Doncs escolta'm, et seguirem de ben a prop, estarem pendents d'aquesta missió 3 com es deia?
A
l'illa de Devon. I Estel, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer.
Moltíssimes gràcies per comptar amb mi.
I fins aquí posem el punt i final avui nosaltres i tornem demà a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.